d'aquesta reunió. Hi ha hagut moviments, molt moviments, aquestes últimes hores, propostes, contrapropostes, i ara mateix la notícia és la recollida de firmes per una moció de censura interna per fer fora Pedro Sánchez. Encetem un programa especial per explicar el que passa en aquests moments i sobretot per analitzar-ho. Tenim sobre la taula aquesta moció de censura. Es necessita un 20% dels vots del Comitè Federal per presentar-la i, òbviament, per tal que prosperi, després s'ha de votar i faríem falta la meitat més un dels vots. Clar, aquí ja hi ha dubtes, perquè, u, la premsa ni tan sols ha pogut entrar a la seu històrica del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Tampoc està confirmat quants membres del Comitè Federal han assistit a aquesta reunió. Sí que hi ha una xifra que corre, que és la de 253. 253 dirigents socialistes tancats a Ferraz. I aquí no s'hi compten els crítics que van dimitir aquesta setmana. Per tant, fent aquests números, farien falta 51 vots per presentar la moció de censura. Ara obrim línies a Madrid, al carrer Ferraz, amb Mireia Garolera i Joan Lluís García, però deixeu-me saludar també l'estudi Esther Vives, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vicent Sánchez, tot bé?
Bona tarda, sorprès? Molt bé, molt content. Sorprès de què? Aquí ja no se pot sorprendre ningú. Si se sorprèn algú és que és un crèdul. No, no, no,
això... Hem començat molt d'hora, hem començat a les 8 del matí amb els primers crits de davant de Ferraz. Són les 7 de la tarda.
Vostè ha vist una pel·lícula que es diu Kramer contra Kramer?
Sí, clar.
No, d'acord. A partir d'ahir ja traguem conclusions.
Gonzalo Bernardos, què tal?
Molt bé, quin dia tan interessant per estar a la ràdio. Mig política, mig rosa.
Mig rosa.
Sí, sí, i rosa amb doble sentit. A la rosa del PSOE i la rosa dels tafaneixos.
I s'incorpora també Josep Martí. De fet, els oients del Via Lliure aquest matí ja heu escoltat Josep Martí a la tertúlia. I aquesta hora, Josep Martí, bona tarda.
Bona tarda. No faig altra cosa, em tinc un segrestat.
No han passat gaires coses, tampoc, eh?
No, no, estem en una fase d'expectativa. Vamos, tampoc m'he passat el dia enganxat a la ràdio, que és dissabte, hi ha moltes coses interessants a fer.
Sí, però
l'altre és un concert molt interessant al Sant Jordi d'aquí una estona.
Després ens explicaràs on aniràs aquesta nit. Són les 7 i 3 minuts, arrenquem aquest especial que no sabem en aquests moments quan acabarà. Això sí, la intenció que tenim és molt clara, explicar què està passant al PSOE i sobretot com es resol aquesta crisi.
A RAC 1, especial informatiu, amb Jordi Armenteres.
I també amb la Mireia Garolera des de Madrid i en Joan Lluís García, tots dos al carrer Ferraz. Mireia, bona tarda.
Bona tarda.
Joan Lluís García, com estàs?
Bona tarda, molt bé, aquí enxubats.
A veure, ha estat un dia molt llarg. El més urgent és aquesta proposta de moció de censura que tiren endavant els crítics, els anti-Sánchez, els traïdors, com s'han arribat a batejar al carrer Ferraz. Tenen els vots, Mireia?
Sí, pel que m'estan ara explicant fonts coneixedores, per tant, del que està passant a dins, ja hi hauria, doncs, aquestes s'haurien acumulat aquest 20% de firmes necessàries i ara estaria en mans de la mesa decidir si s'inclou l'opció de que hi hagi una moció de censura a Pedro Sánchez en aquest comitè federal. Què passa amb la mesa, amb aquesta mesa del comitè federal? La presidenta és la Verónica Pérez, per tant, del sector dels crítics, però els altres dos representants són el Rodolfo Ares i la Núria Marín, que són dels sectors de Pedro Sánchez. Per tant, s'ha de veure si consideren que pot formar part d'aquest ordre del dia o no. Per tant, si s'imposa aquest dos que diuen que no i una que diu que sí, o quin consens arriba a aquesta mesa del Comitè Federal.
I sabem quanta estona hi estaran debatent tot això?
No, perquè portem tot el dia així que tot és incert tota l'estona. Ara ens diuen simplement que està, la mesa està decidint això i el programa de què pot passar d'aquí a 10 minuts no se sap. És tot improvisació constant el que ens estan traslladant que està passant, doncs, des de dins. És a dir, no saben ni ells mateixos com s'anirà enfocant el dia o la tarda vespre, diguem.
Tenim la raó del per què la premsa no pot entrar avui a la seu del PSOE Ferraz, perquè això no havia passat mai a la història.
No havia passat mai. Primer, l'argument de primera hora del matí era que fins que no engegués realment el Comitè Federal, doncs no ens deixaven entrar. Després, el que es diu també és que com que hi ha tants militants a fora i s'està muntant tant de sarau, volen impedir que l'entrada dels periodistes a dins puguin complicar les coses i, a més, tal com és l'estructura de Ferraz, on es fa el Comitè Federal, doncs està més o menys, o pots accedir-hi d'una manera més o menys menys fàcil si ets periodista, tot i que és veritat que mai pots accedir dins. Però què està passant? Que com que s'estan fent tantes reunions en paral·lel, no a dins de la sala en si, sinó en paral·lel, volen com habilitar bona part de Ferraz per ells mateixos, és a dir, que la premsa no interfereixi per res. Aquesta és una de les conclusions que podem arribar després d'haver vist que això, que no ens deixen accedir de cap de les maneres.
Això de fet ho podem explicar perquè és molt gràfic i és veritat aquesta argumentació que es pot donar des del PSOE. El PSOE és una seu relativament petita, sí que són 6 o 7 plantes, el que passa que la zona de feina de la premsa són només 2 plantes. Quan tu entres a la seu del PSOE hi ha una recepció molt àmplia, és un hall molt molt gros. Si tu vas creuant el hall, res, al cap de 2-3 metres després de passar el control de seguretat, a l'esquerra hi ha una zona on habitualment s'hi posen les televisions, s'hi posen les càmeres, els periodistes, des d'allà se solen fer el que en diem stand-ups als periodistes de tele, o sigui, aquell periodista que fa una connexió en directe i que surt amb els logotips del PSOE al darrere, i en aquest mateix hall, si no tirem a l'esquerra, sinó que tirem recte, al final de tot hi ha una escala cap avall, i en aquella escala és on tots els militants o tots els dirigents del PSOE que formen part del Comitè Federal és on han de passar sí o sí per poder accedir a la sala on s'està fent aquesta reunió. I la zona de premsa és el pis de dalt, i en tot aquest hall hi ha una escala que es puja cap a dalt, on hi ha la zona on teòricament hauríeu d'estar treballant vosaltres en aquests moments. Joan Lluís García, al carrer què està passant?
Doncs mira, ara al carrer et podria explicar, Jordi, que el que és hi haurà calma tensa, perquè portem aquí moltes hores d'estar de peu, penso que hi ha gent que hi és des de primera hora del matí, i això és des de les 8 del matí, pots comptar pràcticament 12 hores aquí plantant de peu, unes hores sota el sol, i ara, com et dic, ja podríem dir de calma i molta expectació per a veure què passa. És veritat que a mitja tarda, quan ha començat a sortir delegats d'aquest Comitè Federal, és quan s'han viscut els moments de tensió més importants. De fet, fins i tot, ho hem anat explicant als butlletins, hi ha hagut algun moment que algunes de les persones que estaven aquí a la fora de Ferraz han estat a punt d'arribar a les mans, no entre ells, sinó directament amb un d'aquests delegats. Un delegat en concret d'Aragó, de l'Aragó, que és una federació crítica, però ell es lamentava dient que no s'havia pogut ni explicar, que ell només sortia a fer un cafè, a portar des de les 7 del matí en dansa, i que només sortia això, a fer un cafè, i que la gent que l'estava cridant, insultant i dient-li de tot, no sabien ni de quina manera es pensava. Aquest és aquest l'ambient, és a dir, un grupet de persones que increpen reiteradament a qui entra i qui surt, i podríem dir que indiscriminadament, sense saber ben bé si són pro-Sánchez o pro-Susana, perquè el que sí que hem de dir és que absolutament tota la gent que està concentrada a Ferraz al llarg de tot el dia, centenars de persones, ja que és per a podríem dir que són unes 250 o unes 300 persones, que el que fan és donar suport incondicional a Pedro Sánchez, amb crits de Pedro, Susana no, cridant i acusant de colpistes a Susana Díaz i als seus correligionaris, i donant molt suport a Pedro Sánchez. Això, per bé que recordem que des de Ferraz, des de l'executiva, s'havia demanat a la militància que no vingués aquí a la porta del partit. Així han passat aquesta ordre i tothom que ha vingut és per donar suport a Pedro Sánchez.
Sí que hi ha una altra sorpresa, que és que habitualment un comitè federal del PSOE sol ser bastant hermètic i de filtracions n'hi solen haver poques, però òbviament aquesta norma avui salta pels aires i tothom explica el que li interessa. I Mireia, Joan Lluís, al final les fonts d'informació de tota aquesta crisi, d'on les estem traient?
Evidentment,
No et demano ara un nom i un cognom, tampoc.
No, evidentment. Simplement és gent, evidentment, que està... alguns dels protagonistes, un dels delegats d'aquest mateix Comitè Federal, i que evidentment, doncs, van traslladant tòria dret què està passant a dins. És una mena, també, de guerra mediàtica, podríem dir-ne, no? Els dos corrents fan servir, doncs, evidentment, també, els mitjans de comunicació o persones que poden tenir afins, opinadors, etc., doncs, per anar difonent punts de vista, sobretot a les xarxes socials.
Ja tenim el punt de partida, que és el que està passant ara, i aquesta possible moció de censura que es podria arribar a votar en els propers minuts. Òbviament, des de Madrid teniu via oberta amb qualsevol cosa que hagueu d'explicar i qualsevol cosa que hagueu de comentar també, i aquí l'estudi, Vicent, Gonzalo, Esther, Josep, no sé si teniu cap pregunta pels que són en aquests moments al carrer Ferraz de Madrid.
La possibilitat de que hi hagi un altre comitè federal i que s'ajorni sense treure cap resultat del d'avui.
Jo l'única pregunta que tinc no és que pregunta, són ànims.
Mireia, hi ha una possibilitat que aquest comitè federal realment avui acabi sense cap resolució ferma, amb tot bloquejat una altra vegada i demà s'hi torni al matí, oi?
És una possibilitat aquesta, que demà s'hi torni o que la setmana que ve s'hi torni. S'està dient de tot. Les especulacions són múltiples. Però, és clar, si, per exemple, avança la moció de censura, canvia molt l'esquema de tot, perquè ja no es vota res del que estava pensat originalment, ni que es faci un congrés extraordinari, ni res d'això. Directament és si prospera la idea de tombar Pedro Sánchez com a líder del PSOE. I amb quants vots? Per tant, la clau de volta ara mateix la tenim amb aquesta moció de censura, si prospera o no. Si no s'inclou a l'ordre del dia d'aquest comitè federal, doncs potser sí que podrem entrar en aquest escenari de que o s'allarga molt avui, o anem a parar demà, o potser la setmana que ve o els propers dies, perquè es torni a reunir aquest comitè federal.
Mireia, hi ha una cosa que no, hi ha moltes coses que no entenc, òbviament, però sí que n'hi ha una que em sorprèn, que a les 7 de la tarda es plantegi una moció de censura quan això es podia haver plantejat perfectament a les 10 del matí. I al final l'estratègia de tot el sector crític amb Pedro Sánchez és aquesta, és fer-lo fora, i la moció de censura ja va estar sobre la taula aquesta setmana.
Sí, però el que es volia és no haver d'arribar en aquest punt, se sobreentén, el que volien és ja influir des de la mesa del comitè federal, és a dir, poder imposar als crítics què és el que es havia de votar avui, que és la seva idea de que es voti aquesta gestora, no? Que lideri el Partit Socialista a partir d'ara, i no que es voti sobre un possible congrés del partit, que és la proposta de Pedro Sánchez. Amb això han estat batallant tot el dia, i al final, com que ha guanyat Pedro Sánchez, i ha començat, de fet, fa res, una hora, la votació, a més a més una votació secreta, amb urnes, per calibrar si es pot fer aquest congrés del PSOE, que és la proposta de Pedro Sánchez, ho han volgut boicotejar els crítics quan han començat a veure que això prosperava, i han decidit presentar la moció de censura. Ho han fet, per tant, una mica com a... quan s'han vist el límit, han dit, doncs vinga, la carta de la moció de censura. Per tant, què ha passat? Que s'ha parat la votació que ja s'havia engegat, per la votació aquesta que us deia del congrés extraordinari, i ara estem en aquest moment encara de bloqueig. Han començat a recollir firmes tots els crítics. Quan s'ha arribat a la xifra necessària per presentar la moció de censura, s'ha entregat a la mesa, i ara estem en aquest punt que la mesa ha de decidir si aquesta moció pot tirar endavant avui o no, o de quina manera.
Però si aquesta mesa està integrada, com abans deies, per dos persones més vinculades al sector afí a Sánchez, malgrat que la presidència la tingui el sector dels crítics, o sigui Susana Díaz, el que sembla és que no hauria de tirar endavant, perquè de fet Pedro Sánchez, davant de totes les maniobres que li han intentat portar a terme en contra, s'hi ha resistit fins ara. No creus que potser la informació en relació a aquesta moció de censura és potser per fer soroll per part dels crítics, però que no hi ha tantes possibilitats de que prosperi finalment?
Evidentment, és que clar, cadascú et ven el seu producte, diguem, no? Cada sector et ven la seva, i de fet, aquesta correlació de forces de la mesa està per veure, és a dir, clar, si realment fos un 2 i 1, és a dir, 2 a favor de Sánchez, 1 a favor dels crítics, doncs ja a les 11 del matí haguessin fet el cop de força, diguéssim, els sanchistes, no? No ha estat així. Per tant, no deu ser tan fàcil arribar a un acord de mesa a través dels estatuts o a través de les pressions internes que deuen rebre uns i altres. Per això, la decisió de la mesa s'ha posposat fins a 8 hores. És a dir, cada moment, que la informació que teníem és, hi ha un nou recés, ara tornen a parar, ara es tornen a reunir, no acaben de decidir què, qui i com pot votar en una possible votació. Bé, per tant, amb el tema de la correlació de forces de la mesa, també hi ha el quid de la qüestió.
Mireia, en un tema de que pràcticament no hi ha ordre del dia, perquè ha saltat pels aires, és molt difícil argumentar que no es pugui fer una moció de censura. Una altra cosa, si tinguessin un ordre del dia i que no capiguessin cap
aquest
més...
És el problema, que uns diuen que sí que hi ha un ordre del dia, que és el que defensa Pedro Sánchez, i els altres no el donen per vàlid. I aquí ja hi som. És que és el mateix que arrosseguem de fa tota la setmana.
Perquè no reconeixen el Pedro Sánchez, perquè més de la meitat de l'executiva ha dimitit, i per tant, segons els crítics, no estan ni en funcions ni en res.
No, però si fan el fet de que ara es plantegin una moció de censura, en realitat ja suposa una petita victòria dels oficialistes, perquè vol dir que li reconeixes els galons. A primera hora pel matí no li reconeixes els galons. Tu li dius que no és secretari general i que per tant la moció de censura li vas fer en la dimissió de 17 persones i que interpretes els estatuts conforme ell ja no és el secretari general. Amb aquesta hora de la tarda els crítics ja no estan aquí, perquè una moció de censura vol dir que estàs reconeixent per la via dels fets que aquest senyor encara és el secretari general.
A més, un tema, ells fan la dimissió 17 en l'executiva perquè creuen que en el Comitè Federal, que és el que s'està fent avui, té majoria Sánchez. I aquí és un acte de pressió, perquè molt probablement si es votés, les perspectives és que la guanyés Sánchez. I és un acte de pressió per veure si Sánchez definitivament agafa la tovallola i la llança.
És que fins ara totes les maniobres que ha portat a terme el sector oficialista i els barons no han acabat tirant endavant, perquè l'estratègia de la dimissió en l'executiu en el seu moment, no? En l'altre òrgan, el que hem vist és que ha fet que Pedro Sánchez igualment tirés endavant, doncs, els instruments que té la pròpia formació. I ara, de fet, aquesta estratègia desesperada dels crítics de la moció de censura, bàsicament, és perquè Pedro Sánchez aconsegui que en el Comitè Federal es pugui votar en secret, cosa que encara facilitaria molt més un suport a les seves posicions. Per tant, fins ara veiem que els oficialistes, malgrat tenir una majoria important en el territori i en les baronies, el que veiem és que no s'estan sortint amb l'estratègia del fora a Sánchez, almenys ara com ara.
Però mira si seria fàcil tot això, perquè de vegades, clar, jo ja entenc que quan es barallen Cramer contra Cramer aquí pot passar qualsevol cosa. Però això, mira si seria fàcil, que al final resulta que hi ha una sèrie d'estatuts que diuen què pot passar i com ha de passar en el Comitè Federal, en l'Executiva Nacional, federal, etcètera, etcètera, i tu dius, home, però si al final és molt fàcil, és a dir, que d'acord amb aquests estatuts proposen els que tinguin que proposar alguna cosa i una altra, que voten. Jo ja entenc que hi ha 150 intervencions, que és el que han demanat avui, i per tant poden estar allà fins a les 4 de la matinada intervenint i dient-se una cosa i l'altra, però al final això, que moltes vegades aquí no hi ha manera de tirar endavant i de fer-ho entendre a ningú, però al final és d'acord amb el que marquen els seus estatuts, es proposen una sèrie d'alternatives i es voten, i el que perd pot fer dues coses: una escissió, que normalment els partits d'esquerra quan jo era petit ja estaven tots acostumats a que s'incindien cada dos mesos, o acceptar els resultats que marquen la majoria i els altres acceptar-los de la millor manera possible. Encara que siga dolorós, molt dolorós, sí, perquè el que s'està debatent, a part de qüestions personals, és molt medular, és el que s'està debatent és: el PSOE és capaç de muntar una alternativa amb uns partits que no agraden a moltíssims dirigents del PSOE, encara que, per cert, en els seus territoris, si vol després parlem de Ximo Puig i veurà el nivell de contradicció i de paradoxa on pot arribar, però és capaç d'assumir aquesta alternativa o s'ha d'estenir i després fer desoposició al Parlament?
Per això discrepo, no crec que aquest sigui
l'element...
Un moment,
Esther, encara que després hi ha motius personals i no vol decidir...
Demana passa en Joan Lluís García.
Sí.
Parlo.
Volia comentar-vos amb aquest debat que esteu mantenint ara, la sensació també que l'estratègia del sector crític passa per anar dilatant tot el procés, no? És a dir, que com anar posant pals a les rodes perquè no s'arribi aquesta votació que vol fer Pedro Sánchez, no? Del seu
full
de
ruta. Perquè la perdin.
Correcte, per aclarir exactament què és el que fa el partit. Els crítics que estan fent, doncs això, anar posant pals a les rodes, des d'aquesta setmana ja ho han fet amb les dimissions, ara ho fan via, doncs, intentar votar, no votar, aturar, ara un recés, ara un altre recés, per anar dilatant tot el procés, quan al fons tot s'acabarà dirimint votant, si ve la moció de censura o si ve el full de ruta de Sánchez. Però un cop es voti, se sabrà quina és la correlació de forces que hi ha en aquest Comitè Federal.
El que en relació al que deia el Sánchez, si puc entrar-hi, el que comentava, jo crec que el debat no té a veure... La investidura és l'excusa. En realitat, hi ha una pugna i una batalla per al poder dins del PSOE. No hi ha una qüestió, no, des del meu punt de vista, ideològica. El meu punt de vista és que el debat ideològic no hi és. No hi ha diferents models de partit, diferents estratègies en el partit,
sí,
diferents programes.
Sí, hi ha una cosa molt important.
Si senyor Pedro Sánchez governés...
Ideologia no, però molt important...
Si Pedro Sánchez governés, de fet, les polítiques que portaria a terme no serien diferents
de la
senyora Susana Díaz. De fet, l'aposta de Pedro Sánchez de fer un govern alternatiu és una farsa, perquè el model territorial que defensa Pedro Sánchez és el mateix que de Susana Díaz, que no defensa la plurinacionalitat. Perquè, en definitiva, aquí el que el senyor Sánchez sabia és que aquests dies ha estat d'actualitat el debat d'aquesta òrbita espacial Rosetta, no?, que estava programada per la NASA per estavellar-se.
Però escolta,
el que volia fer la senyora Susana Díaz era exactament el mateix amb el senyor Pedro Sánchez, que s'estavellés... Acabo la meva argumentació. Que s'estavellés investint Mariano Rajoy i es cremés amb una legislatura que, per actiu o per passiu, hauria de donar suport a les polítiques que posa Brussel·les.
Això és menystenir profundament el PSOE, considerar que són el mateix...
jo, no, bueno, les polítiques que ha vingut fent el mantenen.
D'acord, ara em deixa que m'expliqui una miqueta jo. Això és menys tenir profundament el PSOE, considerar que és igual que el PP, és el que es diu moltes vegades dels independentistes, que vostès pensen que el PSOE i el PP tot és el mateix. Òbviament, el PP i el PSOE no és el mateix, però és menys tenir, a veure, clar que hi ha temes personals.
I en les polítiques econòmiques no creus que
no,
és el
no,
mateix?
No, home,
hi ha diferències?
Clar, escolta, en l'essència, en la defensa del sistema no, però moltes altres coses sí, perquè el PP quan ha governat una...
La reforma de la Constitució escolta, 2011, el PP el límit de dèficit...
Sí, clar, perquè són partits...
Marca grans diferències.
Sí, no marca cap gran diferència.
Si em permeteu, jo voldria anar...
Espera ràpid, no? Perquè si no, no em deixaràs explicar-me. Els dos són partits d'ordre, els dos són partits sistèmics, els dos són partits de sistema, però després hi ha unes diferències brutals. Escolta, si entre que el PP mane al País Valencià, la Generalitat Valencià anem al PP, ja li explicaré jo si hi ha diferències. Clar que hi ha diferències. El que no hi ha és una esmena a la totalitat del sistema. En això estem d'acord.
Ara, que no dit això, un moment.
Això és un bon punt de discrepància.
Però no és això només.
Ara... Perquè a més és divertit, també. Però deixeu-me saludar també el Quico Sallés, que el tenim punxat. Hola, Quico. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Qui et diria que estaries tot un dissabte fent turisme al carrer Ferrà de Madrid, no?
Mare de Déu, t'asseguro que és una cosa... T'ho juro que és una tarda de glòria, entre nosaltres.
Tens molta vida política explicada. Però al final, si haguéssim de buscar els qualificatius d'aquest espectacle que estem veient avui al voltant del PSOE,
sí,
com ho hem d'acabar dient, això?
Mira, jo diria que és com una mena de tragèdia grega amb aspectes d'opereta. Una mica així, no? Com s'ha despertat, quines han estat les estratègies de cada dels sectors, quina ha estat la referència que han abandonat, com ha funcionat, de la manera que s'han expressat, de la manera com ha funcionat tot el dia, tota aquesta continuïtat de recessos, que fins i tot això en Joan Lluc ho exposava o apuntava ara fa un moment, eh? És a dir, és una mica un joc de disbarats, un joc de despropòsits, una mica del broc gros, i fins i tot amb un combat ideològic de fons, també, per altra banda, i de lluita de poder interna de fons. I clar, deixa una mica esturat que un partit que ha ostentat l'hegemonia de l'esquerra de l'estat espanyol durant els últims 40 anys es trobi en una batalla fratricida d'aquestes característiques, que desencanta fins i tot els seus mateixos militants o els mateixos membres del conclave d'aquest dissabte.
Però és que la sensació és que s'està desintegrant totalment el PSOE aquest vespre.
Manem?
La sensació és que s'està desintegrant totalment, que per refer això hauran de passar molts anys.
Això sí.
Sí, mira, el Pérez Tàpies és el que sortia. Diu, home, no estem ni en el punt zero ni en el final, perquè la història és llarga, però sí que el partit està trencat. El partit està roto.
Sallés,
hola.
He llegit la millor crònica d'aquest tema en forma de tuit per resumir l'ambient que estàs vivint. Com és allò del cafè que s'ha escrit?
El què, allò del cafè?
Posi'm un cafè.
Ah, sí, hi havia una senyora davant meu que li diu, posa'm un cafè, li he dit amb el cambrer. El cambrer li diu, ja me lo pedí, por favor. La dona diu, no. Diu, pues vaya a la mierda. Sí. I s'han estat perseguit per la terrassa. Una cosa absolutament, però mare de Déu,
Quico,
això ho veu un periodista de Madrid a Barcelona, Quico, i diu que estem en guerra civil, la Brunet ens envia.
Senyor Sallés, el senyor Iceta m'ha enviat un WhatsApp dient-me que li han furtat el mòbil a Ximo Puig i diu que ha sigut vostè. I que a partir d'aquí s'està enterant de tot en tots els WhatsApps que li arriben al senyor Ximo Puig. És veritat que vostè li ha portat el mòbil?
No, he tingut aquesta
sensació. Ara m'ha desil·lusionat.
Quico, més seriosament, jo no coincideixo en que sigui una catarsi, que realment el PSOE ho tingui que passar molt malament. El PSOE, des que el Zapatero va fer tot el contrari de lo que va prometre en les eleccions del 2008, va de caiguda, i amb el Pedro Sánchez continuava i s'accelerava la caiguda. Per tant, una catarsis com aquesta pot tenir problemes a curt termini, però si es refà ideològicament i si entren noves persones que tenen capacitat de lideratge, pot ser beneficiós.
Però després del resultat del...
Jo t'asseguro, jo no havia vist un comitè federal, un conclave d'aquestes característiques i d'aquesta importància en un partit tan bèstia i tan fort. És que no ho recordo.
Soles nés, però vostè era molt jove.
No, possiblement et diré que les trobades de l'esquerra independentista dels anys 80.
Quico, les formes han fallat, molt han fallat, però després hi ha un tema molt important. Mira, gran diferència entre uns i uns altres. El Sánchez, lo que vol és sobreviure 3, 4 o 23 dies i anaven a terceres eleccions.
Sí, però ara ja no, eh? No. Segons els últims rumors que ens arriben des de dins, Sánchez hauria ofert una gestora, Susana Díaz,
i...
Un gran canvi, però el problema de per què s'ha muntat tot aquest pollo, és perquè ell buscava sobreviure i deia, faré un pacte amb Ciudadanos, que li diu que no, faré un pacte amb, però no amb els independentistes, i el que li diuen, escolta, és que això no suma, tu no pots formar un govern alternatiu, el que volies fer passar els dies i arribar a les terceres eleccions.
Vostè és antisanchista? Sanchista.
A veure, jo, d'alguna manera, no m'agrada el que han fet els crítics, el pan ha fallat molt en la forma, val? Però sí. El Sánchez no té cap ideologia. És pràcticament, em recorda el que jo te vaig dir en aquest...
Recorda Felipe González.
Recorda el que vaig dir en el Bona RAC1, que em semblava un famós actor dels anys 60, que era molt, però que molt guapo, però horrorós.
I Zapatero tenia ideologia.
Un parèntesi, una piulada d'Odón Elorza, l'històric dirigent socialista basc, que acaba de piular, se han vuelto locos sin remedio. Lo están matando. La responsabilidad es de la situación del PSOE es compartida por los dos lados.
Però, Gonzalo, tu abans comentaves que el PSOE encara té possibilitats de sobreviure i és cert,
sí.
No? Els zombis poden tenir moltes vides.
I refermar-se ideològicament, que últimament era un partit quasi liberal.
Però havíem vist un PSOE tocat, però que semblava que sobrevivia després de que el sorpasso finalment no es produís el 26J i ara sembla que ha acabat bastant enfonsat.
Però, Esther, el problema és que Sánchez va a terceres eleccions. Mm. I el problema que té bastant gent en el partit és que en aquestes terceres sí que hi haurà el sorpasso.
No, però en aquestes terceres eleccions el que esperava Sánchez, jo crec, és obtenir més vots que Podemos, que la dreta espanyola tingués una majoria suficient sumant PP i sumant Ciutadans per no dependre del PSOE i de la seva governabilitat, que és el problema que ha tingut el PSOE després del 20D i del 26J, i per tant tenir 4 anys en una oposició per tal de poder-se recuperar. Això és el que esperava el senyor Sánchez.
El problema és que Sánchez, per solucionar un tema intern...
Moment, digue'm, Quico.
Jordi, perdoneu, us puc deixar un momentet?
I tant com sí.
Sí,
sí, tornem d'aquí uns minuts cap allà. Sí, sí, a més hi ha la Mireia Garolera i en Joan Lluís García també pendents de tot el que estigui passant.
Per solucionar un tema intern provocava un descrèdit total de la política del país, portava unes terceres eleccions que podien pràcticament donar-li la majoria absoluta o propera a Mariano Rajoy. La persona que més vol les terceres eleccions és Mariano Rajoy.
Però tot això,
esteu fent afirmacions que són una mica arriscades, perquè dir que el PP tindrà majoria absoluta si anem a unes terceres eleccions, quan les
enquestes,
si un se mira totes les enquestes, no una ni dos, sinó totes les que es van fer, i a més mira d'interpretar-les no d'acord a l'editor de turno o al grup de comunicació de turno, el que estan dient ara les enquestes és que a les properes eleccions hi haurà 2 milions de vots menys per l'abstenció, i d'aquests 2 milions, 1 milió casca el PP, i està en la situació de perdre diputats al PP.
El que la tendència vinda de desembre 26J perquè... hem vist una recuperació
però,
del PP
amb els diputats.
Ja que tu dius, és que poses damunt la taula el fet de la investidura i que la investidura no salva la investidura, el país el situa en un descrèdit. El que situa el país en un descrèdit és que governi un president que hores d'ara el que és indigne de governar un país, perquè a dia d'avui els responsables de la policia política que tenim encara estan en actiu. A dia d'avui, a la sortida d'un debat d'investidura, se sap que vols enviar un ministre que va haver de dimitir per mentir, el vols enviar al Banc Mundial, i el que estàs fent quan fas això és treure't el pito i fer-te pipí a la cara de la gent de Ciutadans que t'acabaven de donar suport en un debat d'investidura. T'ho dic perquè dius el descrèdit no és ni anar a les eleccions ni que hagués de votar 3 vegades. El descrèdit és que hem tingut 2 eleccions generals, que hi ha un partit que sistèmicament és corrupte, que sistèmicament ha degradat la democràcia d'Espanya i que no vol pagar cap factura.
Suposo que
no
també pensaràs d'un
no
altre partit d'àmbit català,
això,
que és l'equivalent, no?
Home, i tant, Podemos.
Ni això, no vol pagar ni això per fer possible la sortida de l'atzucac.
Sí,
perquè
però,
ara hi hauria president o presidenta si el PP hagués posat algo damunt la taula.
No,
Rajoy se'n va a casa,
les penúltimes vegades que el PP es va presentar a eleccions al País Valencià, que és, per dir-ho així, el nucli dur més bèstia de la corrupció, va tornar a guanyar les eleccions. I molta gent deia, no en tenim a la gent. Doncs és molt fàcil, la gent té unes altres prioritats.
Però no en tens prou, no tens prou diputats.
Sí, és igual. Clar, aquest és el problema. El problema no és que el PP sigui un partit corrupte, que és un gran problema. El problema no és que el PP és un partit que és un gran problema. Si tot això són problemes. El problema per a molta gent, però ja s'ho faran també, jo entre els quals, és que resulta que el PP cada vegada que es presenta eleccions guanya aquestes eleccions i en les dues últimes. I que si se'n feren unes terceres podria tornar a guanyar, però també
deixa
és veritat...
Espera,
un segon any només. Però també és veritat que és especular, perquè no sabem si anem a eleccions el dia 18 de desembre, què passarà. El que sí que sabem és una cosa, al final. El PSOE amb això pateix moltíssim, i hi ha dues ànimes, una ànima, dos ànimes, per dir-ho d'alguna manera, que ens entenguem, encara que no m'agrada massa la metàfora, perquè sempre s'utilitza. Però hi ha una gent que considera que el millor que pot passar és abstenir-se, facilitar l'investidura de Mariano Rajoy, i després fer una oposició dura, i hi ha una gent que considera que és millor encara intentar-ho, no sortir-se'n perquè no se'n sortirien, i després anar a unes terceres eleccions i que sigui el que diu Uiga i ja ho veurem.
El que resulta increïble és que precisament la posició dels barons territorials i de la vella guàrdia defensi aquesta governabilitat de l'estat espanyol en un moment donant suport al Partit Popular a través d'una abstenció, perquè justament una part important, el que són els crítics, en Pedro Sánchez i una part dels barons justament tenen aquesta posició. El que a mi em sembla increïble és que en un moment on votants històrics del Partit Socialista justament han donat suport porta una opció com Podemos i per tant reclamen polítiques d'esquerres, que en aquest context justament tota aquesta baronia i baronessa justament reclamin donar suport al Partit Popular, que encara jo penso enfonsaria més el PSOE. Perdona, perquè els diuen donem suport, investim Rajoy per la governabilitat i després passem a l'oposició. Però què passarà quan Brussel·les ens digui aquí cal cal acceptar el límit de dèficit públic i aplicar unes determinades polítiques per complir-les. Què farà aleshores el Partit Popular?
Esquerra, tens la sensació que estem anant massa enllà i tot?
Sí.
En relació a quin tema vols
una
dir?
Cosa molt
que
ràpida.
Han de passar tantes coses.
Una cosa molt ràpida.
Una cosa molt ràpida, el Vicent.
El Vicent ve a trepitjar tot i després em diu atura't.
Sembla el Comitè Federal del
PSOE. És que porto 5 minuts intentant agafar i explicar unes coses al
Vicent.
Jo ho deia perquè Bernardo es deia que l'estratègia del Pedro Sánchez enfonsaria el PSOE justament al fet d'anar a unes terceres eleccions, però jo crec que el que realment enfonsa el PSOE és l'estratègia de la baronia de donar la governabilitat al PP, deixant tot el camp de l'oposició a Podemos. Jo crec que això encara enfonsa
més. El que sembla que està molt clar és que tot el tema de la baronia haurà de canviar.
Però sí, ja ho veurem. Però són els que tenen els vots.
La cosa molt curta del Vicent, un moment.
És molt fàcil.
I després tindràs...
Vols el Vicent?
Sí.
Mare meva.
Sí, i si no me conto...
No l'has aguantat pel matí?
Parle vostè.
Serà més curt que aquestes interrupcions que fa vostè. Susana Díaz és coherent. Ella vota gràcies a l'extensió de Ciutadans o gràcies al suport de Ciutadans. Ximo Puig no és gens coherent. Ximo Puig té un govern, una majoria parlamentària que descansa en Compromís i Podemos, i li retrau a Pedro Sánchez exactament el mateix que està fent ell. Per què ho fa? És que és molt bèstia la cosa.
Aquí era curt, eh?
Sí, aquí hi ha el nivell de contradicció. L'interès el que estic dient, apunto perquè és bonic. El senyor Ximo Puig volia fer una entesa per al Senat amb Podemos. El senyor Pedro Sánchez no el va deixar, el va desqualificar, el va desautoritzar i fins i tot el senyor Ximo Puig es va plantejar dimitir de l'executiva per allò. Ara resulta que el senyor Ximo Puig, que plantejava això, no deixa que el senyor Pedro Sánchez ho intenti amb Podemos. Aquí sí que es veu clar que és una cosa personal.
És que al final, i és una de les conclusions que traiem ahir a la nit al 9C també, aquí tothom s'està cobrant factures.
Exacte.
Les factures són molt diferents.
Però jo vull anar a què passaria si una tercera selecció. Josep, mira, cada vegada que vota poca gent, el que rep és l'esquerra. I en aquest cas, el que tenia totes les de rebre, i real, perquè havia incentius perquè la gent continués votant a Podemos, però bastant menys perquè votés el PSOE, és el PSOE. Per tant, Ciudadanos i el PSOE li interessava no anar a terceres eleccions. Però per solucionar un problema intern de que hi ha una part dels dirigents que no volen a Pedro Sánchez, doncs el que ha fet en aquest cas és agafar i anar cap a les terceres eleccions. Després, què succeeix en aquest moment amb el Pedro Sánchez? Bueno, Pedro Sánchez, hem de recordar que ara que diu, no, jo sóc d'esquerres, però què vas a ser d'esquerres, home?
D'esquerres és Gonzalo.
Què vas a ser d'esquerres? Si has fet un pacte amb Ciudadanos, que era un pacte que podia subscriure perfectament el PP, com després es va demostrar amb 100 mesures que ja li deia al PP que ja li estava bé. Dos, quan vas tenir oportunitat d'agafar i de pactar amb Podemos, vas dir que no, que el que volia era que Podemos te donés un xec gratis i que donés el vistiplau a un govern amb Ciudadanos, perquè no volia cap de Podemos en el poder. Per tant, aquí estem davant d'un cas d'una persona que li importa un bledo la governabilitat del país, que li importa un bledo el partit, i que l'únic que vol és sobreviure, sigui com sigui. Però els altres ho han fet tan malament, els crítics, la Susana Díaz ho ha fet tan horrorosament...
I tu creus que donar la governabilitat al PP és millor per al PSOE, Bernardos?
Que sigui, espera, que acabo. Com que algú com el Pedro Sánchez sembla que sigui pràcticament una víctima. A mi...
Tu creus que és una millor opció permetre la investidura del PP? Què faran aleshores quan Brussel·les digui límit de dèficit públic, o apugeu impostos o més retallades?
Esther, des d'una perspectiva malèfica, eh?
És malèvola.
És interessant que continuï el Rajoy. Per què? Perquè és tal desastre, és tal inútil, que no és capaç de pactar amb ningú. Ja ho he demostrat. I li deixes un temps i el PP quedaria, bueno, horrorós. Des d'una perspectiva...
No creus que ens anem cap a una gran coalició encoberta si justament es permet la investidura del PP?
No.
Perquè s'hauran de pactar d'altres polítiques?
Depèn de les polítiques que faci, en aquest cas, el PSOE i del que, en aquest cas, el posi com mesures a realitzar.
I no creus que és una visió navegantes els vots que ha aconseguit Podemos per part de tants votants exsocialistes?
Perquè és normal, és normal, perquè el senyor Pedro Sánchez és un liberal amagat. És el que s'anomena socioliberal.
I la Susana Díaz no ho és?
No, que va, aquesta és del frac.
La Susana Díaz, les polítiques que ha fet en Andalucía són molt diferents, per exemple,
a les que s'han fet a Catalunya. I a Felipe González, que és la madreta de la Susana Díaz en aquest cop d'estat.
Et recordo que...
I Felipe González, que és la madreta
de socialliberal. A Catalunya és tota la guerra d'Andalusia.
Gonzalo, no creus que Felipe González és neoliberal?
Felipe González és
madreta de Susana Díaz en aquest cop d'estat,
És un senyor que només mira la seva butxaca.
Felipe González
és socialista fa molts anys, que el va deixar de ser.
Repartiu les targetes de liberal amb una frivolitat.
Sí, amb una alegria estan aquí els dos.
Avui m'han fet una pregunta, és què li estan donant a Felipe
González? Posem els adjectius, posem els adjectius, senyor Bernardo.
Això us donaré vosaltres ara. Joan Lluís García, Ferraz, què està passant?
Doncs mira, ara el que està passant és que sembla que hi ha moviment a dintre de Ferraz, però el que també t'he d'explicar és que la porta principal, tu ja aquí, suposo que hi ha estat moltes vegades, Jordi, evidentment, i la porta principal ara és translúcida, és a dir, abans era transparent, es podia veure què passava a l'interior, però des de fa un parell de dies que l'han pintat, és a dir, és translúcida, no pots, veus ombres, però no
però
pots...
Però estàs parlant de les dues portes que hi ha just a davant o de tot aquell vidre lateral del costat?
No, les dues portes principals de Ferraz estan, això, han posat com un paper translúcid per evitar, per exemple, una imatge com la que es va donar l'altre dia amb la presidenta de la mesa del Comitè Federal, Verónica Pérez, que recordeu que va entrar, se la va poder veure des de fora, com ella s'esperava aquí al hall, va estar ben bé un parell d'hores esperant, i vam poder veure que no la tenien. Ara això no ho podríem veure perquè costa molt de discernir què és el que està passant a dintre. En tot cas, sí que hem pogut veure una imatge per Twitter que ha difós l'agència EFE, i també que corre per Twitter, que on es pot veure el que estaria passant dintre aquest Comitè Federal, i es veu com és una escena de crits, una escena de tothom de peu, sense americana, i és a dir, no tothom assegut, és bo, les que per això tothom absolutament de peu i mantenint xerrades molt animades. És a dir, que ja és de preveure, però aquesta fotografia encara reforça més aquest desgavell que es viu en aquest moment dintre d'aquest Comitè Federal.
Estic llegint a La Vanguardia que Susana Díaz s'ha trencat i s'ha posat a plorar al mig del Comitè Federal, que s'ha desfet totalment. A veure si això algú de dins algun moment ens ho sap explicar. Alguna novetat del tema de la votació de la moció de censura? Res de res, no?
No, de moment no sé si la Mireia us ho pot ampliar, però de moment aquí les portes el que estem és esperant a la que surti algú poder-vos posar en directe.
De fet, aquesta fotografia que ara ens feies demostra que la realitat política pot superar la ficció política, i el tuit que vam fer fa uns dies des del compte del serial House of Cards, no? Sí. Un serial justament de ficció política als Estats Units, en solidaritat amb Pedro Sánchez, i dient: Pedro Sánchez, si me necessites, envia'm un missatge directe.
Un missatge privat, suposadament un tuit que hauria firmat Frank Underwood.
Exacte,
no?
La realitat política del
PSOE
supera la ficció.
Comparar House of Cards amb això és realment impressionant, perquè House of Cards
és més seriós.
Estratègies molt pensades. Això és gruller.
De totes maneres, el que passa en una...
Moment, que en Joan Lluís no sé què està dient, Joan Lluís.
És a dir, que el que és maco, en tot cas, de tot aquest sidral que estem vivint aquests dies, és que tu passeges per aquí davant de Ferraz, veus grupets de gent que parlen de política. És a dir, estan discutint, no de futbol, sinó estan discutint animadament i van xerrant. Escolta, jo crec que Pedro Sánchez d'això...
No, perquè
Susana ha hecho esto. Bueno, i algú amb la samarreta al Betis, també t'he de dir, eh?
D'acord.
Però sí que és veritat això, és a dir, que veus molta gent gent parlant de política, que això sobta, vaja. Si més no, jo a Barcelona no ho veig sovint.
Home, perdona, perquè vostè no està mai en un davant d'un grup de gent a la porta del Parlament o de la Generalitat quan hi ha alguna cosa important. És a dir, que cada vegada que hi ha una història com aquesta només faltava que la gent estigui parlant de toros. De totes maneres, sí que hi ha una cosa que crec que és clara i important en tot això. Especulant i a risc d'equivocar-me, però sembla bastant lògic una part important de la militància, perquè tots els mitjans aparentment socialistes que ara estan contra Pedro Sánchez, com per exemple El País, ho accepten, avui El País ho parla en l'editorial, la majoria de la militància estaria d'acord en posicions, les posicions de Pedro Sánchez, la gent que hi ha reunida ara mateix davant Ferraz també està en aquesta posició, però la majoria dels votants no se sap. I és el que passa moltes vegades amb els partits d'esquerra. És a dir, la militància...
Tradicionalment, els votants estan a l'esquerra en general de,
no,
de,
de les direccions. No, tradicionalment, els votants estan a la dreta. Les joventuts estan a l'esquerra i els militants també estan a l'esquerra, però menys que els votants. Tradicionalment, tradicionalment, perquè vostè no deu votar massa, no, li explique.
En els últims temps voto amb més ganes, no sé
doncs,
què serà.
Jo ja sé més o menys, però em sembla que els votants, hi ha votants que cada vegada voten a opcions diferents. És a dir, hi ha gent, perquè si no, no s'entendien les majories absolutes quan es perden. Hi ha gent que vota al PSOE i que després a Espanya...
Ja dic jo que durant molts anys molta gent ha votat tapant-se el nas a determinades opcions i com que darrerament
sí,
han
ja
aparegut noves formacions...
Que han votat a Podemos, ja ho sabem. Però després, que això és un 20%, partits. Després queda el 80%. I del 80%, jo tinc família, País Valencià, que ha votat durant molt de temps PP i ara voten PSOE. I són els mateixos els que votaven el PP i ara voten PSOE o voten Compromís. Què ha passat? Mira, alguns se n'han cansat, altres han vist que ja n'hi havia prou.
Una cosa, Vicent.
Espera un segon
no,
i acabe.
No, perquè si no, no podré entrar. El que principalment volen és contra el PP.
Bueno.
I aquí, si tu l'agafes a la militància i li dius, escolta, no votarem al PP, la militància, ets un heroi.
Escolta, senyor Bernardo, és que
no
estic,
volen saber
és
res del PP.
Això.
Primera característica. Segona, la militància el que vol és coalició amb Podemos.
Semblem el Comitè Federal del PSOE, senyor Bernardos. Atenga'm, estic dient això, i estic dient també que en aquests moments, des de la premsa que se sent socialista i que està contra el senyor Pedro Sánchez, l'observació és clara. La militància està més a l'esquerra que els votants canvien d'opció moltes vegades, no són tant això, i a qui hem de fer cas? Els votants
escoltes
o a la militància?
Escoltes Ferraz.
Pedro, clar, que ha de fer... Pues, sí, la militància.
Per què creus que justament el Partit Socialista, elecció rere elecció, ha anat perdent més votants? Perquè molts dels votants eren d'esquerres i en la mesura en què han vist les polítiques que ha vingut fent el Partit Socialista
i
han emergit noves alternatives, doncs a partir d'aleshores
I per què Podemos no ha fet el sorpasso?
Sí, Podemos no ha fet el sorpasso, però és que el PSOE encara ha tret pitjors resultats i ha anat perdent encara més suports.
I per què Podemos no ha fet el sorpasso?
No, Podemos segurament no ha fet el sorpasso perquè també hi ha hagut una sèrie d'ambigüitats a nivell en el discurs també, que han debilitat justament la formació i perquè el votant de Podemos no és tan fidel com votants consolidats del Partit Popular o del PSOE. Recordem que Podemos es va crear el gener del 2014, per si no ho recordes. I per tant, la seva base electoral és més dèbil.
Lo que recordes és que quan Podemos se crea volia guanyar per majoria absoluta, lo que recordes és que van anar a segones eleccions dient que faria el sorpasso i que lo que recordes és que fins ara ha fracassat sempre.
No, i la hipòtesi de Vistalegre, evidentment, no ha sortit. La màquina de guerra electoral, en paraules d'Iñigo Errejón, doncs no ha tirat endavant i d'aquí el debat que avui hi ha dins de Podemos. Però el debat que avui hi ha dins de Podemos, malgrat també ser un debat que té a veure amb el poder, evidentment allà també hi ha una lluita per al poder, però també hi ha una lluita que va més enllà i que és una lluita també estratègica per quin perfil de Podemos, si un perfil més dirigit cap a classes mitges o un perfil dirigit més a classes populars més colpejades per la crisi.
Esther, Vicent, el Gonzalo està preguntant quina ideologia té el PSOE.
No, la ideologia del PSOE per mi és, forma part la crisi avui del PSOE, de la crisi de la socialdemocràcia a Europa. La socialdemocràcia a Europa s'ha convertit al socialliberalisme, les seves polítiques econòmiques, les polítiques econòmiques, Gonzalo, del PSOE, i això estaràs totalment d'acord, i de la socialdemocràcia a Europa, poc distant de les de la dreta europea i del Partit Popular en el cas espanyol. Hi ha hagut una fractura molt gran en els darrers temps entre el que són els partits polítics socialistes a Europa i les seves bases, i l'exemple del PSOC és l'exemple més clar de com un partit socialdemòcrata al final acaba als marges de la política.
Dos temes. Primer, el PSOE té un problema molt gran històric de fa d'una dècada i no el reconeix. S'anomena José Luis Rodríguez Zapatero. Va ser el millor president per les empreses. Les grans empreses deien que cada vegada que dinaven amb ell es reduïa el tipus impositiu de societats. I va ser un personatge molt, molt
important en la generació d'una crisi bestial. En lloc de fer, com diuen en castellà, borrón i cuenta nueva, ells no l'han assumit. I ha vingut un senyor que és Sánchez, i ha vingut Sánchez perquè la Susana Díaz, que ha comès moltes equivocacions i que déu-n'hi-do lo malament que ho ha fet, el va posar perquè no vingués Medina i pensava que seria una titella seva. I no ha resultat ser una titella seva, ha tret resultats molt dolents, i ara la senyora Susana Díaz munta un pollo brutal. El PSOE, per mi, i el que està succeint en aquests moments, és que uns, Pedro Sánchez i els sanchistes, dos, els crítics i Susana Díaz, és que ningú lo ha fet bé, és que és un desastre.
Jo crec
i
que això de posar vostè, senyor Bernardo,
en un moment en què la ideologia s'ha perdut, en què realment
Hi ha una crisi ideològica, que no només en el Partit Socialista Espanyol,
de partit, i fa molt temps que ningú important ha tingut treball en un altre lloc, i per tant, el que succeïa en la transició ara ha desaparegut.
Però, no tenen ideologia. A la millor, el que s'ha de dir és no tenen la ideologia que tinc jo. O no tinc la ideologia.
Quina ideologia tenen?
La ideologia que voldria.
Quina ideologia tenen?
El PSOE és un partit de centre-esquerra que pensa que el món que tenim val la pena, que està bé.
Consideres
que
de centre-esquerra, per exemple, la llei Mordaça? La llei Mordaça que en l'acord amb Ciutadans no va treure de l'acord?
Abans t'has considera passat, per exemple, 5 minuts demanant que et deixes anar acabar.
Deixen-lo parlar una mica, ara que vostès voldria, quan parlen ahir no interrompen.
Ara voldria que em deixéssiu parlar.
Després ja contarem minuts.
El PSOE és un partit de centre-esquerra que, com els partits de centre-dreta, que a Espanya doncs no n'hi ha, quan se'ls diuen un altre món és possible, diuen, és veritat, hi ha un altre món possible i probablement pitjor que el que tenim, i que el que toca és el que tenim, endreçar-lo a través de la reforma, d'ajustar les coses que no funcionen. És un partit pensat per a les classes mitges, que són les majoritàries, i no per fer la revolució. Aquests partits estan amenaçats, sí, estan amenaçats a tota Europa. Aquí, pel populisme d'esquerres, que és els comunistes de Podemos, els comunismes 3.0, i a França per l'ultradreta.
Però fixa't un tema.
Per gent que el que fa és fixar un enemic, que és algo que normalment funciona, i dir, aquests són els dolents, nosaltres prometem l'oro i el moro, la solució d'un dia per l'altre, i quan les
però
coses
estan tensionades...
Quan les coses estan tensionades al carrer, perquè la gent les passa malament, hi ha una crisi econòmica que ha durat molts anys i ha fet estralls, doncs quan un surt en clau populista a prometre el cel a la terra d'un dia per l'altre, doncs hi ha molta gent que se l'escolta, i ells ara estan passant per aquí i tenen mala peça al
PSOE. Però crec que és molt agosarat dir que el PSOE és un partit d'esquerres i dir que justament Podemos hi té èxit de centre-esquerra i considerar que Podemos ha tingut èxit per un discurs populista em sembla del tot desenfocat, perquè si Podemos ha tingut èxit, si Podemos ha tingut èxit és perquè aquí hi ha hagut una crisi econòmica l'any 2008, després convertida en crisi política amb l'emergència del moviment dels indignats i del 15M l'any 2011, que justament els socialistes no han sabut llegir, i justament tots aquests barons i baroneses no han sabut llegir,
el
Partit Socialista ha sigut el més afectat justament per aquesta crisi econòmica i per aquesta crisi política que ha generat un descrèdit tan gran,
Josep,
entre els diferents partits,
partit,
i el PSOE viu
que
en mirallà,
que hi ha que rescatar els bancs,
el PSOE i la senyora Susana Díaz
i fotre fora a la gent
i justament el sector crític en Pedro Sánchez viu en mirallat amb una majoria que obté Susana Díaz Andalusia, que és falsa, que és un miratge, i per tant no fa una lectura realment de la crisi política que estem assistint avui.
A lo que anava jo, tu agafes en 2010, t'agafen i te diuen no, hem de desnonar la gent, hem d'agafar i a tothom que ho està passant malament per la crisi,
la pregunta
i
no, que acabo,
i no pot pagar la hipoteca, l'han de desnonar perquè els bancs estiguin bé, i per tant un partit d'esquerres, Zapatero, i aquí no han assumit això, hi ha que afavorir els bancs en contra dels ciutadans, i totes les polítiques que es fan en 2010-2011, que és quan està Zapatero, són polítiques totalment contràries. Et recordo, és agafar, baixar el salari de funcionaris, fer unes retallades impressionants, i tota una sèrie de polítiques que no són pròpies d'un partit de centre-esquerra. I espera, que acabo. I el senyor Zapatero, abans de fer això en maig del 2010, el que havia de fer és agafar, convocar unes eleccions o marxar-se allà a casa i posar un altre.
Doncs saps què passa? Que quan tu dius les polítiques que va fer el senyor Zapatero, és que abans del 2010 ne va fer d'altres. I que quan se van tindre que fer les retallades per la via d'urgència, perquè van trucar d'Europa i van dir, escolta, fareu default d'aquí una setmana si no surts a
a prendre mesures. Saps què va passar? Que tot el món sabia que la crisi havia començat el 2008. Era una crisi llegida, perquè encara no havia arribat a la butxaca de la gent. I en canvi Zapatero, que abans de festes polítiques que dius tu, ne va fer d'altres,
i es va equivocar moltíssim,
la maneta del deute públic
a fondo, tot això.
A fondo, maneta del deute públic a fondo, en les polítiques que tu reclames i que són l'origen de la crisi. Perquè em dius, s'havien de rescatar els bancs. Saps què et contesto jo? Mira, hi hauria d'haver gent de la Comissió Nacional del Mercat de Valors que hauria d'estar la millor a Girona, perquè van autoritzar la sortida fraudulenta de Bankia Borsa. Hi hauria d'haver gent del Banc d'Espanya que no hauria de poder treballar mai més en un regulador, perquè van permetre la bombolla immobiliària fins a l'extrem. Ara, els bancs s'havien de rescatar.
Jo
els
no
bancs
això,
se van rescatar
jo
perquè,
no
entre d'altres coses,
jo
no rescatar
això,
els bancs volia dir que la gent la que tenia els estalvis...
No, perdona.
Els perdia.
Els bancs se'ls van rescatar perquè poguessin tornar al deute que havia deixat la banca alemanya i francesa.
Intentem, sisplau, no trepitjar-nos tant. Perdoneu, tenim una conversa apassionada. És veritat, estan passant moltes coses. Però intentem no trepitjar-nos tant.
Jo només diré una cosa ràpida.
Perquè si no, no entenem res.
Deixéssim, Bernardo, perquè si no convertirà en un debat a sang, i tampoc és això, crec, em fa l'efecte que no hauria de ser això. Diran vostès tot el que voldran, però la majoria de la gent que vota un vot de centre esquerra continua votant PSOE. I diran vostès tot el que voldran, però la majoria de presidents autonòmics que no són del PP són del PSOE. I diran vostès tot el que voldran, però els pactes que s'han fet a tot arreu, gairebé a tot arreu, menys en Barcelona i a Badalona, són d'un partit que encara és de centre esquerra, que es diu PSOE, que pacta amb Podemos i altres confluències o altres alternatives nacionalistes perifèriques. Diran vostès tot el que voldran, però encara hi ha un partit de centre-esquerra que segurament ni al senyor Bernardos li acaba d'agradar i evidentment no li agrada gens a la senyora Esther, però que és el PSOE. I que jo sí que considere que és el centre-esquerra. El que considere també és que té moltes... I considere també que té moltes contradiccions. Ara, dins d'això, si algú es pensa que tots els altres tenen raó i que Podemos és l'única solució perquè tot això és una piltrafa, espere, si ho té molt fàcil. Si considera algú que Susana Díez en el fons el que té és un règim i que en Andalusia tot és un timo i que el senyor Ximo Puig ha guanyat el País Valencià de carambola, doncs en pròximes eleccions, i potser tenen una part de raó, i més encara quan el PSOE està mossegant-se fratricidament, ja tindran la seva oportunitat. Però ara com ara, tots els governs que hi ha que no són del PP a Espanya, tots, absolutament tots, són del PSOE amb aquests partits que vostès diuen que són d'esquerra. I, per tant, negar-li al PSOE que és de centre-esquerra és de ser bastant suïcida. Si la senyora Esther vol dir a mi el que m'agrada és Podemos, doncs vostè diga, a mi m'agrada Podemos. I acabe. I si el senyor Bernardo vol dir que jo el que voldria és el secretari general del PSOE, doncs que ho diga i mos aclari.
Mira, si fa una passa a les polítiques que ha vingut... Home, jo també per al·lusions podria respondre.
Contesta el Gonzalo i contesta la Esther.
Gràcies.
Fem aquest ordre...
Mira, a mi em sembla... Jo ja ho saps, i ho proclamo, soc socialdemòcrata, però la socialdemocràcia en els darrers temps s'ha convertit en part en liberalisme, perquè agafar i signar un pacte amb Ciutadans en què estàs d'acord en que els temporals cobrin bastant menys quan li fan fora que un fixes, i moltes mesures que tenen un tarannà que no té res a veure amb el que és un partit que busca, entre altres coses, la justícia social, doncs fa que hagin deixat un forat impressionant. I aquest forat impressionant l'han deixat a l'esquerra. I com a conseqüència de que l'han deixat a l'esquerra, ha sortit Podemos. Si en Pedro Sánchez t'ho diu, en converses privades te diu. Diu, no, la població s'ha desplaçat a l'esquerra. D'acord, i la meva pregunta és com és que el PSOE es desplaça a la dreta? Perquè et dic una cosa. Hi ha un programa que estava... programat per les eleccions, que és un programa que fa de la Rocha i és un programa bastant més d'esquerres, però al senyor Pedro Sánchez li ve el que és el senyor Jordi Sevilla i dic, vull tornar a la política. Hombre, com jo he estat cap de gabinet teu, per tant, en aquest cas, vinga, te poso de responsable d'economia, deixa'm que acabi. I a partir d'aquí, el que fa el Jordi Sevilla és l'enèsim programa liberal del PSOE. I a partir que tenéssim programa liberal del PSOE, el PSOE fa una gran incorrecció en aquest darrer temps, que és quan la població se'n va cap a l'esquerra, ell se'n va cap a la dreta. I aquí tens un resultat.
Per això voten.
Novetats des de Ferraz. Mireia.
Sí, sembla que ara el que ens està arribant des de dins és que s'hauria acceptat que es faci la votació del Congrés Extraordinari, per tant, la proposta de Pedro Sánchez.
O sigui, la votació que fa 4 hores que ha proposat Pedro Sánchez.
Exacte, doncs que finalment sembla que s'acceptaria que es fes amb alçada i amb Crida, segurament. És a dir, que es cridarà a cada persona individualment i haurà de dir si ho accepta o ho rebutja. Aquesta era una de les peticions dels crítics i, en canvi, abans el que volia el sector de Pedro Sánchez és que fos, doncs, un vot secret. S'ha intentat de fer un vot secret, llavors s'ha boicotejat per part dels crítics amb tot el tema de la moció de censura i ara sembla que s'hauria acceptat, doncs, fer aquesta votació d'aquesta manera, com us diem, tal i com ens estan informant ara, això, per Crida, no? Munt amunt i amb veu alta, que cadascú es mulli a favor o en contra de que es faci un congrés extraordinari per desfer tot aquest nus, tota aquesta crisi interna del PSOE.
Això el que demostra al final 2016, el PSOE, que tradicionalment ha presumit de ser un dels grans partits demòcrates que hi ha a Espanya, que la bronca sigui si la votació ha de ser amb alçada, per tant, identificant els vots d'on venen, o amb urna o vot secret,
la CUP acaba discutint moltes vegades d'això també, perquè si votes amb alçada et signifiques, i per tant quan són realment conflictes forts s'opta més perquè se vote però sense significar-te explícitament.
Se senten més lliures els votants si el vot és secret
i sense
que no
coaccions.
Pas si és públic, clar.
Soc conscient que teniu molts torns de veu demanats, en soc conscient, però un moment, val? Un moment. La pàgina web del PSOE continua dient: celebremos el Congreso para que el PSOE tenga una voz única. Fa 2 dies, fa 48 hores, que el PSOE no actualitza la seva pàgina web. En pantalla hi ha una imatge de Pedro Sánchez. Ara tornem.
Especial informatiu amb Jordi Armenteros.
Torna H. Hombre de Vanguardia, inspiració i coneixement per homes que es vesteixen pel cap. Aquest mes hi trobaràs: la tardor arriba en moda nova per anar a l'oficina, més moderna i eclèctica. I el reportatge L'home que ve, repassem l'evolució de la masculinitat. H. Hombre de Vanguardia, avui dissabte aconsegueix el nou número gratis amb La Vanguardia.
Diumenge 27 de novembre participa la 93a cursa atlètica Jan Buen Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Amb el patrocini de Intersport, Freedom, Renault Barcelona, CaixaBank, Soria Natural i Vitalínia. Corre a inscriure't a janbuen.cat i rebràs una samarreta tècnica d'alta qualitat Mizuno. Disponible en 2 models, d'home i de dona. Inscriu-te i corre la Buen, la cursa de Barcelona. Diumenge 27 de novembre t'esperem al Parc de Montjuïc.
Una superproducció de Ridley Scott aclamada al món sencer. Un mundo sin fin, de Ken Follett. Dimecres a la nit, gran estrena a 8TV.
Famílies, veniu a passar un dia de nassos amb Pallacupa.
L'1 i 2 d'octubre, ajudeu a omplir de riure els hospitals mentre gaudiu a Catalunya en miniatura, a l'Open Camp, a la Granja d'Aventura Park, al Tibidabo, al Zoo o al Camp Nou Experience. Compreu les vostres entrades solidàries a pallacupes.org.
Yeah! RAC 1. Per tancar la setmana, Super Diumenge RAC 1 amb Xavi Puig i Albert Ferran. A les 4 a Montilivi, Girona Reus, duel català a segona A. Pendents del Real Madrid Eibar al Bernabéu. A 6:45 a Cornellà al Prat, Espanyol Villarreal amb Eduard de Batlle i companyia. Els de Quique Sánchez Flores busquen la primera victòria a casa per sortir de la zona de descens. I a 8:45 a Balaïdos, Celta Barça. Viu el partit des d'una hora abans amb Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC 1. Objectiu, un triomf abans d'una altra aturada per seleccions. I per rematar-ho, tu diràs amb Roger Saperes fins a 1 de la matinada. Superdiumenge de futbol a RAC 1. El Barça i l'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de la Caixa. Estrella d'AM, BMW Barcelona Premium i GoldenPark.es.
RAC 1. Tots som 1.
RAC 1, l'Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona presenten...
M'escolteu!
Diumenge 2 d'octubre, l'espectacle casteller més gran del món.
Castells de gamma extra, castells al límit, castells de luxe.
En directe, des de la Tarra Quarena Plaça, concurs de castells de Tarragona.
Vinga, va! Aleta i càrrega!
Des de les 10 del matí, viu en directe amb l'equip de Castells de RAC1 un dels moments culminants de la temporada castellera.
Nosaltres som els de Castells de RAC1 i som on hem de ser.
Milers d'espectadors emocionant-se i encoratjant les millors colles castelleres del país que competiran per superar-se i obtenir les millors puntuacions.
Escoltar aquest ambient per la ràdio és brutal.
Diumenge 2 d'octubre viviu una cita ineludible i intensa amb el concurs de Castells de Tarragona amb l'equip de Castells de RAC1 en directe des de la Tarraco Arena Plaça de Tarragona.
RAC1. Senzillament espectacular.
Fent pinya, tots som u. Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
Són les 8 en punt del vespre. No. En aquests moments aquesta sintonia semblava una mica el PSOE. Hem arrencat ja fa una hora un programa especial a RAC1 per explicar què està passant en aquests moments en aquest comitè federal on hi ha moltes propostes sobre la taula, des d'un congrés extraordinari fins a una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez per la via directa. Tot ha començat a les 8 del matí, quan s'han començat a concentrar els primers militants a la porta de la seu del PSOE del carrer Ferraz. A les 9 hauria d'haver començat el comitè federal. Com dius?